Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Contra la neutralitat de Polen Edicions és el llibre que recull les lliçons de periodisme del mestre Xavier Giró. El santcugatenc aposta per actuar contra les injustícies en casos, per exemple, de conflictes entre diferents parts on una se situa en una situació de poder sobre altres. Per Giró, el periodisme pot esdevenir una eina de pau i que faci front a discursos d'odi o a la desinformació.
Oi que bé, hem de dir, hem donat aquestes dades i són certes o són falses? Doncs igual. Hem de dir, ha passat això, i alguns diuen que és per aquest motiu i altres per aquest, però aquests tenen més solidesa amb els seus comptes. Però tot això obre espais, fins i tot en els mitjans més demonitzats, que són alliberadors, que ajuden a comprendre què passa bé i, per tant, a actuar en conseqüència, no? Perquè si no actuem tampoc serveix de gaire.
De tot plegat en parla el llibre i també en una entrevista que trobareu a www.cugat.cat. Educar i formar infants i joves, adults i fins i tot docents que ho necessitin és un dels eixos principals del nou pla director de les arts plàstiques i visuals presentat aquest dimarts a la Galeria Context. Un pla que va començar a rodar l'any 2021 després de la constitució de la taula sectorial de les arts plàstiques i visuals, formada per més de 70 persones relacionades amb el món de l'art a Sant Cugat. El pla, que tindrà una vigència de 5 anys i ha estat aprovat en el ple municipal del mes de març, té com a principal objectiu ordenar, potenciar i donar visibilitat al sector artístic de la ciutat. Sant Cugat impulsa la primera fira de l'ensenyament més 16 de la ciutat amb el lema Orienta el teu talent. La proposta, que se celebrarà el 4 i 5 d'abril a l'Arxiu Nacional de Catalunya, té l'objectiu de facilitar l'acompanyament de la joventut i les famílies en l'elecció de l'itinerari més adequat per al seu desenvolupament acadèmic, tot plegat per lluitar contra l'abandonament escolar prematur, fet que preocupa a l'administració local. I l'atleta Ricardo Iranzo s'ha convertit en la primera persona de més de 70 anys invident en completar 6 de les grans maratons. Iranzo, de 72 anys, ha finalitzat les maratons de Nova York, Boston, Chicago, Londres, Berlín i la darrera a Tòquio el 2 de març. A més, el santcugatenc li ha dedicat la cursa asiàtica al seu germà bessó, mort al febrer. Iranzo ha passat pel programa Esport en Marxa, on ha repassat la seva història de superació personal. Res més per ara. Recordin que la informació torna d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
I 3 minuts del matí obrim la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimecres i ara és el torn per a l'economia. L'esport no és només una activitat, una pràctica, sinó també un món ple d'oportunitats. El mercat esportiu continua creixent i amb ell les possibilitats per a aquells que s'atreveixen a innovar i crear. Però què es necessita per emprendre en aquest sector? Quin desafiament afronten i quins obstacles han de superar? Avui ho analitzem en aquest espai de la mà de la Cuca Fernández. Cuca, molt bon dia.
Bon dia. Com ben dius, avui parlarem de paraules com inspiració, esport i emprenedoria, com sempre la nostra secció. L'experiència del nostre convidat, el Sant Cugat Emprèn, ens demostrarà com alguns valors de l'esport, com disciplina, perseverança, capacitat d'adaptació, són essencials en qualsevol tarannà tan emprenedor i vitals a l'hora de superar els obstacles. Amb 14 anys va patir un accident de moto que li va provocar l'amputació parcial de la cama esquerra. Malgrat això, 4 dècades després s'ha convertit en l'ambaixador del tennis adaptat dret, del qual és campió del món. Ojo, eh? Amb una carrera professional que combina l'esport i el dret, ha acompanyat esportistes d'èlit com Àlex Corretja, Xavi Hernández, Gemma Mengual, entre d'altres, en la gestió de la seva carrera. Ivan Corretja, el nostre convidat d'avui, president fundador de la Federació Catalana de Pàdel i actualment president d'Honor el tenim aquí, avui, al Sant Cugat t'emprèn. Bon dia, benvingut, Ivan.
Hola, bon dia, com esteu?
Escolta'm, Red frena, no?
Res em frena? No, home, moltes coses, no? Però bueno, has d'anar...
Com vols que freni, però sí, ho porta fent des de fa anys i panys,
sí, bueno,
no?
Sí, fa molts anys que practico esport i això simplement doncs, ha sigut algo més que he acabat fent recentment, no?
I com més veure que la vida et canvia radicalment sent un adolescent?
Home, bueno, això sí que és un xoc que ja, ara ja fa molts anys, no?, que vaig patir. Però, bueno, simplement jo crec que en aquell moment t'adaptes, assumeixes el que ha passat i tires endavant. No, a mi no li veia una altra sortida que no fos aquesta.
Continues baixant a Barcelona per la Rabassada?
Sí, cada dia, no tinc cap problema en passar-hi per allà. Passo cada dia per la que era la residència canina. Els que sou d'aquí sabeu quina corba és, no? Perquè faltaven quatre corbes per arribar a casa, o sigui que estava molt, molt, molt a prop, però en cap cas... Home, sí, sempre que passo per allà, doncs, si vaig amb els meus fills o tal, sí, aquí me la vaig pagar, no? Però no, evidentment, no em porta cap altre record negatiu més enllà de saber que allà va ser on vaig patir a l'accident.
Va ser el canvi a la teva vida que, per lo que veig, has comptat amb adaptació, que al final és un valor molt, molt involucrat amb el món de l'esport, no? Què et va impulsar a continuar vinculant a l'esport?
Bueno, tu dius la paraula adaptació, pues sí que ha hagut una adaptació, anem a dir, a nous materials, noves pròtesis, que això ha permès que, per exemple, jo avui pugui practicar un esport que quan vaig patir l'accident era impossible que el practiqués perquè les pròtesis no estaven adequades per poder realitzar l'esport com el realitzem avui, doncs, per exemple, els amputats amb les pròtesis, no? Les pròtesis d'avui en dia doncs, no es poden ni comparar amb les que existien a l'any 87 quan jo vaig tenir l'accident.
Ets conscient que t'has convertit en un referent, en una persona inspiradora?
Soc conscient perquè és normal. A mi, quan jo jugo a tennis, doncs se'n veu més que altres, no? I ets conscient doncs, que quan passen els nens per allà es queden mirant, o inclús gent gran, no?, que passen caminant doncs, quan estic jugant al club de tennis. Soc conscient, però la realitat és que no em sento com ningú que jo hagi de ser inspirador per ningú, sinó que simplement soc jo mateix. Considero que hi ha molta gent que pot ser inspiradora de moltes històries. El que passa que el meu cas és molt visible, però tothom té els seus problemes, tothom té un familiar malalt, tothom ha perdut algun ser estimat, i tot això, doncs jo crec que el que a mi em va passar, doncs, bueno, sí, evidentment, és fort, és dur que li passi a un nen de 14 anys, però i que no hauria de succeir. Jo crec que és d'aquelles coses que dic, home, doncs això sí que es podria haver evitat, no? Si un cotxe no corre tant, si haguéssim tingut més cura, potser, doncs allò es podria haver evitat aquest accident. Però dit això, no, crec que hi ha molta gent que també té molts problemes i que bueno, que tothom som exemple del que vivim cada dia, no? Per tant, no em considero un inspirador, tot i ser conscient que per la gent puc ser un referent. Això ho entenc.
Parlem del teu tarannà emprenedor. Quins paral·lelismes hi ha entre preparar-se per una competició i posar en marxa un projecte emprenedor com Double Match?
Bueno, Double Match va néixer fa molt temps, quan jo em vaig dedicar a la representació d'esportistes. Vaig començar amb el meu germà Àlex, no? En aquell moment ell era el número 2 del món. A partir d'allà doncs, vaig ser representant del Xavi Hernández, tu has mencionat la Gemma Mangual, t'has oblidat la meva dona, la Paula Martí. No t'ho perdonarà, Sant Cugatenca de tota
això,
la vida.
Això ja saps que ho he fet una mica, perquè
la Cuga potser no té massa relació amb el golf.
No vincular-nos tant, se m'ha passat, sí, és veritat, se m'ha passat.
Sant Cugatenca aquí també, i d'altres esportistes, no? Aleshores, No sé, simplement he estat vinculat al món de l'esport, va ser per casualitat. Jo vaig estudiar publicitat primer, després vaig estudiar dret, vaig treballar al tenis de salut, al bon esport, i va ser l'Àlex el que em va proposar de treballar per ell, perquè clar, quan ets el número 2 del món, veritablement necessites molta ajuda, necessites en el dia a dia, necessites tenir un entorn professional, i és el que vam fer, professionalitzar el seu entorn. Arrel d'aquí, doncs, es va constituir aquesta societat, però que avui en dia ja no m'hi dedico. Ara, actualment treballo principalment pel Bayer Leverkusen.
Hi ha alguna estratègia esportiva específica que hagis aplicat en el món, en la teva carrera professional?
Perdona?
A part hem parlat d'adaptació. El tenis o el pàdel amb el món empresarial, què és el que destacaries? Quins factors d'aquests esports podríem portar en el terreny professional?
Bueno, què et podria dir? Jo crec que l'esport en general, el que passa que l'esport individual més... El pàdel és en parella, però bueno, també es pot assimilar. Jo diria que l'acceptació de les frustracions, no? L'acceptar perdre, que és molt important, no sempre es guanya, i en el món empresarial doncs això també passa molt sovint, no? Tu engegues un projecte empresarial i malauradament a lo millor no tira endavant, o sí, o funciona i vas tenint èxit. Però aquest èxit també comporta més esforç, més sacrifici, més treballadors, més feina. Al final, aleshores, això també és el món de l'esport. A l'esport, si tu vols continuar estant allà dalt, t'has de mantenir en forma, has de practicar, has de treballar l'aspecte mental. Aleshores, tot això, avui en dia, també a les empreses es veu reflectit. O sigui, si tu tens a la gent que no practica esport, que mentalment no descansen, que pateixen i t'arriben amargats a la feina, allò acabarà fracassant segur. I per tant, jo crec que la societat hauria d'agafar molts valors del món de l'esport, o les empreses, sobretot per aplicar-s'ho i tenir al final una societat molt més saludable.
Hi ha un altre factor que crec que estem oblidant i és molt important, que és el treball en equip, perquè tot i que encara no hi hagi esports que es practiquen individualment, sempre hi ha un equip al darrere. Oi que sí, Ivan?
Absolutament, Carme, jo crec que l'has clavat. O sigui, el meu germà Àlex fa unes xerrades on parla del treball en equip des del punt de vista de l'esport individual. I ell allà analitza perfectament tot això que tu acabes de dir. Un esport individual com el tennis al final requereix d'un treball en equip enorme, però parles des del teu entrenador, el teu preparador físic, el teu nutricionista, el teu psicòleg, el teu entorn familiar també, no? Tot això fa el treball en equip, perquè aquella persona que ja té una tensió tremenda per assolir els seus èxits, si no té aquest suport de tot l'entorn professional i personal, és, jo diria, gairebé impossible que acabi triomfant. O si ho aconsegueix, doncs, bueno, tens molts casos d'esportistes que potser no els agrada tant treballar en equip, però en el fons, si ho analitzen, també estan treballant en equip. L'únic que fan és que no estan reconeixent la feina del seu equip, no? Però és simplement un tema d'actituds i de caràcters, no? Però el treball en equip existeix allà darrere.
Has mencionat Leverkusen, és el teu projecte actual. Hem de dir que també és un projecte dirigit per un altre santcugatenc, una persona que ha viscut molts anys aquí a la ciutat, sí, que és Fernando Carro. Sí. Què està passant? Què esteu fent? Perquè tu no pares.
Jo he fet poc. Al final, cadascú fa la seva feina. Jo crec que precisament sí, el Fernando Carro té molt de mèrit, perquè va imposar el que és la seva actitud, la seva voluntat de voler créixer i de voler guanyar, i això ho ha aconseguit després de 6 anys. Jo he tingut la sort de poder treballar amb aquest grup, on ell també allà dins té el Simon Rolfes, el Kim Falkenberg, que és les persones amb les que jo directament treballo, i la nostra feina bàsicament es basa en analitzar principalment el mercat espanyol, però també fem, juntament amb els meus socis, doncs analitzem també altres mercats i seguim al final les directrius que des d'allà ens marquen. Però bueno, sí, estic molt content d'haver pogut treballar amb un club com el Leverkusen, és un club alemany on també aprens cada dia moltíssimes coses.
Això no para, Ivan, i crec que queden moltes coses per fer, no?
Bueno,
molts somnis?
Somnis, no sé, bueno, jo ara mateix vaig al dia a dia, continuo jugant a tennis, continuo treballant i continuo vivint, però no tinc cap somni així concret en el cap de dir, ostres, m'agradaria fer això, m'agradaria això, altre. Bueno, sí, m'agradaria haver lluitat perquè el para standing tennis s'hagués reconegut, o la Federació Internacional de Tennis ho hagués reconegut, perquè ara mateix actualment només es reconeix el tennis en cadira a rodes, i crec que sí que l'esport del tennis, amb una federació tan gran com la Federació Internacional de Tennis, s'ha quedat obsoleta. Tens altres esports minoritaris com el badminton o el tennis taula, el ping-pong, que ja són olímpics, i el tennis no ho té ni reconegut a dins de la seva pròpia federació. Aleshores, aquí sí que crec que estan a anys llum i que els hi han passat per la dreta molt ràpidament. Així que, bueno, ja espavilaran. Però crec que els hi costarà.
Diu que ja espavilaran, crec que vol dir que es desmarca, eh? Bueno, no fas ni un pensament d'intentar involucrar-te per...
Ho vaig fer. He sigut 2 anys president d'aquesta associació i ja he posat a sobre la taula la Federació Internacional de Tennis que ho han de fer quan t'adones compte que a l'altra banda t'estàs donant contra un mur, una paret, doncs al final, escolti'm, senyors, jo miro que m'agrada jugar a tennis, si vosaltres no ho veieu, quan hi ha una evidència, avui està plovent, no podem dir que no està plovent.
Bueno, i aquí porta la contrària.
Bueno, doncs pues quan plou, plou. M'explico, aleshores, si plou, plou. No podem dir que avui fa un dia solejat. Aleshores, quan no ho volen veure els dirigents de la Federació Internacional de Tennis i no volen avançar, escolta'm, tinc moltes altres coses que fer a la meva vida que barallar-me amb un ruc per l'angle.
Molt bé.
Ivan, agrair-te, ja saps, de tot cor que hagis acceptat la meva invitació aquí al Sant Cugat Emprèn. És un honor que després de la Sonsoles Ònega et pugui entrevistar jo. O sigui que això també s'ha de dir que per mi ja saps que ja ho hem comentat alguna vegada. I et convido a quedar-te perquè si unim esport i emprenedoria podem parlar d'un espai únic a Sant Cugat, com és el centre Healthin, un punt de referència pels amants de la salut i l'activitat física. Però millor, Carme, està aquí Tomàs López de Miguel, el seu fundador, que ens porta a explicar què ens ofereix aquest centre.
Mm-hmm. Bueno, bon dia. Primer de tot, gràcies per convidar-me. Vale. I res, explicar que el Club Healthin és un club esportiu tradicional, no sé si el coneixeu, crec que els coneixeu aquí.
Sí, situa'ns a veure en quina part de Sant Cugat es troba.
Estan al barri del Colomer, prop del Parc Central, vale? És un club esportiu tradicional de tota la vida, on pots trobar piscina, sala d'activitats, sala de fitness, sala de musculació... Té una piscina amb una coberta retràctil, que per mi és el més important, que crec que no hi ha cap piscina així a club així a Sant Cugat, on es pot obrir tot l'estiu i veus tota la part d'activitat, on pots prendre el sol. És un club molt familiar, vale? Molt personalitzat. Treballem molt amb la personalització dels nostres socis. Però com a referència, inclús crec que tot l'equip coneix pràcticament el nom, no de tots, però de tot el col·lectiu de socis. I bueno, hi ha molt bona vinculació entre els socis i amb l'equip.
Això indica que hi ha un ànima, no? Darrere el taulell.
Sí, sí, hi ha un ànima i hi ha un esperit de que la gent quan va a fer esport es senti com a la seva casa.
A part de la piscina, que és el vostre potser valor diferencial, què més oferiu?
Bueno, el que oferim és intentar oferir el concepte de salut integral o salut 360, on podem oferir serveis d'esport, bàsicament, on fem moltes activitats esportives, però les típiques de spinning, el body pump, pilates, yoga... Ara estem llançant també classes per embarassades. També tenim serveis de salut, com poden ser la fisioteràpia, la nutrició, la medicina esportiva... I després també tenim serveis de... Bueno, tenim cursets també de natació per tots els públics, des de nens de 2 mesos o 3, fins a gent que ve a aprendre a nadar amb 80 anys, que vol aprendre a nadar. Llavors tenim aquest paquet integral de tot tipus de serveis de salut i benestar, que és el que jo dic que és el Healthin. el nom de Health, que engloba tot el tema de salut i benestar.
Doncs, Carme, no tenim excusa per estar en forma.
Quant de temps fa que esteu oberts?
És un club esportiu que porta més de 18 anys, entre 18 i 20 anys, a Sant Cugat. Jo el vam agafar fa 3 anys, després de la pandèmia. El vam reformar pràcticament íntegrament, tot. Pràcticament està tot nou. Llavors, des que el portem nosaltres, des de fa 3 anys. Al principi va ser complicat, perquè vam començar de zero, ja que parlem d'emprenedoria, vam començar de zero, va ser difícil, vam dedicar moltes hores, molts esforços, i ara des de fa ja pràcticament, jo crec que 6 mesos, funciona bastant bé, hi ha bastant moviment, sempre treballant, això que dic, des del confort i des de que no hi hagi aglomeracions, que és el que treballem, que és el nostre punt diferencial, que no hi hagi aglomeracions tant a les sales com a les classes, ja que volem donar aquest toc de qualitat als serveis i dintre de la instal·lació als nostres associats o socis, com el, si voleu donar el nom.
S'estan complint les teves previsions en el temps que porteu?
Sí, de moment, sí. Al costat, però sí. Al costat hem dedicat moltes hores, però de moment estem molt contents i la gent està molt contenta. La gent està molt contenta i t'ho diu, perquè al final és tan proper, és que estem allà directament, tu entres i ens veus allà. No hi ha despatxos. Estem sempre a la sala o voltant per la recepció i la gent ens ho diu i ens transmet que estan molt, molt contents.
I heu aconseguit fidelitzar els clients, que això és difícil. En una zona com aquesta, que hi ha tanta oferta, no?
El tema de la fidelització és bastant important i creiem que això de la proximitat amb els clients, o sigui, que tu els puguis parlar del seu nom, explicar una mica com va tot, i tot això genera bastant fidelitat, i que no hi hagi un equip de... Sempre mantenim normalment de monitors, ja rotacions, però no som un equip de monitors de 30 persones, ja 6 monitors, la gent al final coneix molt els monitors directament, o sigui, genera com una família healthy, i genera... Sí que hi ha moviment de baixes i altes, això sí, però sí que genera una fidelització bastant important que fa que la gent no vagi a altres instal·lacions. És més, la gent ve d'altres instal·lacions perquè hi ha un overbooking aquí a Sant Cugat de gent que vol fer esport, que és normal, que ve a la nostra instal·lació perquè està més tranquil·la, més relaxada, no hi ha tanta gent.
Mm-hmm. Molt bé, doncs avui...
Fins aquí les meves. Tinc una data, ja saps que m'agrada portar alguna recomanació
agenda,
al final. L'agenda. PIMEC organitza una jornada virtual sobre el registre informàtic de factures i facturació electrònica el 21 de març a les 9 del matí. Interessant,
Més que interessant, importantíssim. Perquè tot passarà per la digitalització i nosaltres vam parlar fa uns dies precisament de la factura digital i no s'escaparà ningú.
Molts ens estem trencant el cap ja. O sigui que això portarà molta cua.
Sí, és que la gent s'hi ha de posar ja, perquè si no faran tard. Agraïm a l'Ivan, al Tomàs i a la Cuca, que avui doncs, ens han acompanyat en aquest espai d'economia, d'emprenedoria. Fins a la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'Arxiu Nacional de Catalunya s'ha transformat per adaptar-se al món digital. Amb la creació de l'àrea de projectes d'administració digital, la institució ha fet un salt endavant en la digitalització dels seus fons i en la seva gestió documental. Però com ha afectat aquest canvi en la seva manera de funcionar? Quins són els reptes que afronta? Avui en parlem amb els responsables de l'arxiu per entendre com la tecnologia està redefinint la conservació i la difusió del nostre patrimoni. I per això saludem en Lluís Toneu i Panicot, que és responsable de l'àrea de projectes d'administració digital de l'Arxiu. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
I el Miquel Pérez, responsable de comunicació de l'Arxiu, que el coneixeu tots perquè ens acompanya en cada sessió. Miquel, benvingut de nou.
Moltes gràcies.
Bé, doncs comencem a parlar d'aquest tema, que és molt important. Ara fa una estona en parlàvem dins d'un altre àmbit. Però comencem, Lluís, amb tu, per saber com ha afectat les noves tecnologies i la digitalització a la manera de funcionar de l'arxiu.
Bé, doncs ha afectat com a tota la societat, no? És un canvi més en el nostre món, que estem molt acostumats o estàvem molt acostumats a tocar paper, a tocar cosa física, i ara ens ha canviat doncs el paradigma. Tot això que era físic també passa a ser digital, i a més volem que sigui digital per explotar-ne doncs tots els beneficis que ens ofereixen aquestes noves tecnologies.
Doncs anem a conèixer quina és la missió d'aquesta àrea de projectes d'administració digital.
Bàsicament, el que nosaltres diem l'APAT, l'àrea de projectes d'administració digital, té una doble missió. Per una banda, la primera doncs, és impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica o administració digital.
Si comencem per la primera de les missions, quines són les tasques del primer d'aquests àmbits?
Sí, per entendre'ns una mica, nosaltres som el que durant l'edat mitjana doncs, eren els escribes, no? Nosaltres el que fem és, per una banda, copiar tot allò que tenim en format físic, ho transformem en format digital, i també ens encarreguem doncs, de tot això que està arribant nou d'origen digital, doncs, d'organitzar-ho, classificar-ho i crear les condicions perquè es pugui perllongar al llarg del temps.
I qui en fa ús d'aquest servei?
Bàsicament, nosaltres, tot això comença als anys 90, molt enfocat als usuaris, no? El que abans era l'antic servei de copisteria, fa un pas endavant i evoluciona amb reproducció digital. Però per què digitalitzem? No només digitalitzem pels usuaris, digitalitzem per diverses funcions. Una, per facilitar la consulta. Ens interessa doncs, que el patrimoni que té l'Arxiu Nacional, que té el país, estigui disponible doncs, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Això, l'única manera de garantir-ho és en format digital. També ens interessa difondre aquest patrimoni, no? Avui en dia, tal com està el món, amb tot aquest, amb aquest reguitzell de notícies que sentim de fake news, interessa molt, doncs, que les persones o els investigadors, les institucions, qui sigui, pugui acudir a fons, doncs, fiables, originals.
Exacte.
I la manera de fer-ho, doncs, també és posar-ho en valor a nivell digital. I una tercera i molt important, que potser per l'usuari no té una implicació directa, és la conservació preventiva, és a dir, el fet de digitalitzar aquest patrimoni que és físic ens assegura que rarament doncs, s'hagi de consultar la font original si no és imprescindible i, per tant, que pugui durar molt més anys o molts més segles, tal i com ens han arribat avui en dia els documents, per exemple, de l'edat mitjana.
El mateix que hem fet nosaltres, els particulars a casa nostra, amb les fotografies, per exemple, fotografies antigues que hem tingut i que perquè no se'ns perdin del tot, doncs hem anat a digitalitzar, no?, per conservar-les.
I amb els mateixos reptes, no?, perquè aquesta digitalització implica, és a dir, la part de digitalitzar és la part senzilla, la part segurament més complicada i que a vegades no hi pensem prou és, vale, i com ho classifiquem perquè tot això ho puguem recuperar sempre i sempre estigui a disposició. Per exemple, nosaltres ara mateix en el dipòsit digital de l'Arxiu Nacional, el que, diguem-ne, seria per fer un símil doncs, el nostre arxiu, tenim més de 14 milions d'objectes digitals i, evidentment, cadascun d'ells té un codi específic perquè quan algú el necessita, doncs el puguem trobar.
Mira, ja ens has donat una xifra, però continuem en aquesta línia. Anem a posar algunes xifres més perquè així ens fem una idea de la dimensió de tot plegat.
Mira, doncs, per exemple, per parlar de xifres, perquè els oients se'n puguin fer una idea, durant aquest 2024 l'Arxiu Nacional ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges, més de 600.000 reproduccions, que no documents, és a dir, un document pot tenir N imatges o pot tenir-ne una. I això ho hem fet doncs, a través de recursos interns, però també coordinant empreses externes que ens ajuden a que tot això es pugui dur a terme.
Mm-hmm. I tota aquesta... tot aquest procés, tota aquesta digitalització, s'ha gestionat directament des de l'APAT?
Sí, la gestió sempre és a càrrec de l'APAT, és a dir, sempre és l'Arxiu Nacional qui coordina. Això no vol dir que ho acabi materialitzant, m'explico. Nosaltres tenim, evidentment, un servei intern, per entendre'ns, d'escàners, en els quals doncs, fem una sèrie de reproduccions, però el gran volum ho fem a través de contractacions d'empreses externes que s'instal·len a l'arxiu. Nosaltres els hi donem el suport de proporcionar-los la documentació i en tot moment doncs, ajudar-los a dur a terme el projecte i al final, a més, fem el que és el control de qualitat de totes les reproduccions que han generat aquestes empreses. Perquè ens en fem una idea d'aquestes 600.000 i pico d'imatges que s'han fet, més del 80%, més del 85% són fetes per empreses externes, perquè nosaltres no tindríem capacitat, evidentment, per dur-les a terme.
Uh-huh. Insistim en l'objectiu d'aquesta digitalització, perquè és important. I abans posàvem l'exemple de les fotografies particulars, les que nosaltres tenim a casa. Si haguessin de fer la llisteta allò curta per dir, mireu, això és important per aquests motius. Exactament. Els tornem a repetir, que això és interessant que ens quedi.
Mira, hi ha un recurs que jo crec que a vegades no surt prou en els mitjans i que és molt important de l'Arxiu Nacional, que on l'Arxiu Nacional hi és, que és Arxius en línia. Arxius en línia és un portal on hi ha la majoria d'arxius catalans on pengen els seus fons. Aquests fons, evidentment, no es poden penjar en format físic i es pengen en format digital. Això què permet? Permet que qualsevol persona des de casa seva pugui accedir a tots aquests fons en qualsevol moment del dia, en qualsevol moment hora de la setmana. Per tant, ja no fem com abans que obligàvem els investigadors a adaptar-se a uns horaris concrets, els nostres, els de la sala de consulta, per poder fer el que hagin de fer amb aquests fons, investigar, difondre, etc, etc. L'altra és la part una mica que se'n cuida en Miquel, és a dir, tots aquests documents en format digital poden tenir una sortida, una difusió, un impuls que a nivell físic no podrien tenir. Per què? Perquè podem arribar a qualsevol lloc del món d'una manera molt fàcil, no? A través de xarxes socials, a través del web, etc, etc. I a més això, i ho reitero perquè crec que és molt important, des d'una font confiable, és a dir, des de l'Arxiu Nacional, que és una institució rigorosa de país i que en un moment on les fake news doncs, estan a l'ordre del dia i fins i tot el revisionisme històric és un problema creixent, nosaltres, a través d'aquests recursos, podem ajudar fins i tot a combatre aquestes actituds. I l'altre, doncs, el que ens ofereix la tecnologia, que és tots aquests recursos, doncs, per exemple, jo, que cada cop m'hi veig menys, perquè porto molts anys mirant pantalles, doncs m'és molt fàcil, per exemple, ampliar una fotografia i veure en un detall que en una fotografia física potser em costaria més.
Veieu com hi ha avantatges.
Sempre hi ha avantatges.
De que vau començar el procés de digitalització fins avui, de quant material estem parlant?
Mira, ara mateix en el dipòsit digital tenim uns 14 milions d'objectes sí, digitals, que ho hem dit abans, però per fer-nos una idea, això són 107 terabytes. És a dir, tenim, ens hauríem d'imaginar, igual que tenim 5 o 6 dipòsits de documentació, doncs imagineu-vos que tenim 107 estances plenes de fitxers digitals.
Mm-hmm. Bueno, això també ens estalvia l'espai físic, no? Aquesta manera d'emmagatzemar ens estalvia, ho podem fer amb menys espai, el que passa és que sí que necessitem...
És a dir, el document físic, és a dir, el document digital que parteix d'un document físic, evidentment no vol dir que destruïm el document físic perquè si han arribat a l'Arxiu Nacional
no,
es considera un històric, però sí que ja ens trobem en la disjuntiva, que ens comença a arribar molta documentació que d'origen és digital. No? Nosaltres, per exemple, doncs, som els responsables de custodiar els arxius de la Generalitat, dels diferents departaments, i, evidentment, a partir de certs anys, tot ja és electrònic. Per tant, això ens genera nous reptes i...
És que arribarà el moment en què l'origen d'aquests documents que ens arribin ja sigui...
Majoritàriament digital.
Digital. Vull dir que hauran de passar ja unes...
De fet, l'Arxiu Nacional és un dels arxius més importants del país a nivells de fons fotogràfics, i, per exemple, aquesta setmana ha estat un cas que hem començat a treballar, en el qual la fotògrafa que ha ingressat la seva bona part del fons ja era tot en fitxer digital.
I és principalment fotografia el que ja us arriba en aquest format?
Com que parlem d'un arxiu històric, ara mateix és així, perquè, diguem-ne, els fons de la Generalitat, que són d'origen digitals i són d'origen administratiu, encara estan en el moment en què bona part són els arxius centrals. Quan aquesta part de documentació es decideixi què és el que s'ha de preservar permanentment, passi a l'Arxiu Nacional, parlem d'aquí aproximadament uns 15 anys, això farà un tomb molt important.
Parlem de reptes?
Parlem de reptes.
Quins són els nous reptes que afronteu?
Bueno, el repte principal és com fem front a tot això. És a dir, tenim molt estudiat, per exemple, que tenim pergamins que tenen 700, 800 anys d'història, i hem sabut guardar-los, sabem quines són les amenaces. Del món digital no ho sabem tant. I aquest és el gran repte, no? És impulsar aquestes polítiques de preservació digital que ens garanteixin que aquell fitxer que avui podem obrir amb un programa determinat, el podrem obrir d'aquí 100 anys amb un programa que ja no existirà i amb un fitxer que hem d'assegurar que no es faci corrupte, no? Tots ens passa. Jo a casa encara tinc disquets de 3,5, que si ara vull mirar els meus treballs de quan, per exemple, anava a l'institut, ostres, tinc un problema, perquè els ordinadors d'ara ja no tenen ni disquetera, ja no tenen ni CD. L'Arxiu Nacional ha de pensar en tot això i treballar perquè aquests documents es puguin consultar in eternum.
Tot això que estem explicant avui fa referència a la primera missió de l'ADAP. Anem ara pel segon dels àmbits?
Sí, la segona, diguem-ne, no és tan lluïda, però és segurament el ciutadà se la sentirà molt propera, que és la de l'administració digital, que no és altra de fer que nosaltres, com a administració pública, ens puguem relacionar amb les altres administracions i sobretot amb la ciutadania en format digital i sent proactius. Què vol dir això? No esperant només a que ens arribin les sol·licituds dels diferents usuaris, sinó avançant-nos i oferint-los coses que els pot interessar. Per exemple, no? Imaginem que jo tinc un familiar que va ser un represaliat polític i m'interessa conèixer la seva història. Doncs si l'administració té aquesta base de dades de qui van ser els represaliats polítics, té una base de dades de familiars que, pel que sigui, estan intentant recórrer l'expedient, jo hauria de poder oferir aquest expedient, per exemple, a la família, fins i tot sense que m'ho consultessin, oferir-lo.
Per tant, l'administració del futur serà sí o sí?
Bueno, una mica això és allò de... Em sembla que era en Jaume Balmes, no? Allò de que Catalunya serà catalana o no serà, doncs... Ai, cristiana o no serà, doncs nosaltres serem digitals o no serem. No perquè vulguem, sinó perquè el món va cap aquí. I, de fet, l'APAT està treballant, no?, com a palanca interna de canvi perquè el propi Arxiu Nacional, doncs, digitalitzi tots els seus tràmits interns i perquè totes aquestes dades, doncs, es puguin explotar de forma molt més efectiva.
Mm-hmm. No sé si ens deixem algun aspecte que sigui interessant.
No, jo potser només afegiria, no, també el treball que estem fent en l'àmbit de la intel·ligència artificial, que això està molt a l'ordre del dia i que sí. No vol dir que ens prengui la feina, sinó que ens ajudarà a fer-la més bé. No? El món de l'arxiu és un món lent perquè no només s'han d'estudiar els documents i descriure'ls. Això, evidentment, una persona té la capacitat que té i aquests robots ens permetran en un futur, doncs, fer tota aquesta feina més de detall d'una manera més fàcil i que nosaltres ens puguem centrar en allò que realment és important.
La intel·ligència artificial, que com veieu, surt per tot arreu i és benvinguda sempre i quan serveixi, doncs, per ajudar, per col·laborar i per fer-nos les coses una mica més fàcils. Anem amb el Miquel, perquè ell sempre ens porta una mica l'agenda, les activitats, i estem a tocar d'una que és molt interessant, que és el programa, aquest programa d'experiències úniques. Vosaltres també hi participeu.
I tant, hi som. És la quarta edició i som des del principi, i també els dies 27 i 28 de març, dijous i divendres, farem visites al matí i a la tarda a la institució. Nosaltres ja, l'Arxiu Nacional ja ofereix la possibilitat de fer visites de grup,
però
aquí sí que una persona individual, una parella, un grup d'amics, de familiars, pot decidir incorporar-se a aquestes visites i té aquesta oportunitat, durant aquests dies, aquesta oportunitat especial. Sabeu que són diversos indrets, empreses, equipaments de la ciutat que s'obren especialment en aquestes 72
sí,
hores,
sí.
I nosaltres, doncs, des del principi que...
Sou dels centres que hi participeu.
Sí. Sí.
Miquel, aproximadament teniu previstes quantes visites podríeu fer?
Farem quatre visites. Si hi ha molt d'èxit, anirem obrint nous grups. És a dir, partim d'una visita al matí i una a la tarda, aquests dos dies, i seria ampliable si realment hi ha molta demanda. En
I s'ha de fer alguna cosa? La gent que tingui interès a poder venir, a visitar l'arxiu?
Sí, en general, a tota aquesta activitat de les experiències úniques, s'ofereix hi ha un web, que si poseu, diguem-ne, en un navegador 72 hores d'experiències úniques, el trobareu molt fàcilment, i aquí podeu fer la inscripció ja a l'hora concreta i el dia concret en què us interessa fer la visita.
Uh-huh. I a banda d'aquesta experiència, hi ha alguna activitat més que puguem destacar?
Sí, justament ahir es va presentar a l'Arxiu Nacional amb la presència del tinent d'alcalde Carles Brugueroles i de la regidora Carme Ardit, una activitat que organitzem conjuntament, que és aquesta primera fira de l'ensenyament Orienta el teu futur, d'ensenyaments postobligatoris per nois i noies a partir de 16 anys. I nosaltres posem una mica a disposició l'arxiu perquè faci de seu d'aquesta primera edició, en aquest cas, de la fira. Llavors, això serà els dies 4 i 5 d'abril. És a dir, tenim en dues setmanes consecutives aquestes dues activitats que esperem que omplin l'arxiu de persones que potser tampoc no són les que habitualment visiten l'arxiu. I des d'aquest punt de vista ens fa molta il·lusió poder oferir aquestes dues activitats.
I tant que sí. Molt bé, doncs ja tenim fixades aquestes dates en el calendari, dijous 27, divendres 28, aquestes experiències úniques i aquesta primera fira de l'ensenyament, més 16, Orienta el teu talent, el dia 4 i el dia 5 d'abril. A Lluís i al Miquel els agraïm moltíssim que hagin passat pel programa.
I gràcies a vosaltres. I
esperem que vagi molt bé.
Moltes
bon dia.
Gràcies, Carme.
Des Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Les dones som cícliques i la nostra salut hormonal juga un paper clau en el nostre benestar físic i emocional. Avui parlem de com les hormones influeixen en el nostre dia a dia i què podem fer per equilibrar-les a nivell nutricional. Ens acompanyen la Cristina García d'Íntima Salut per a la Dona i la seva col·laboradora, la Berta Martínez Bertran, nutricionista i PNI especialista en salut hormonal, per aclarir dubtes i donar-nos eines pràctiques. No us ho perdeu, perquè avui aclarirem moltes coses. Benvingudes a les dues. Cristina, Berta, com esteu?
Hola, tot Hola. Molt bé aquí, el dia del pare. Bon dia. Parlant d'hormones femenines.
El dia del pare, és veritat. Mira, encara no hi havia pensat. Ara tenim feina. Senzilla feina. Cristina, anem a parlar d'aquest tema, que és un tema importantíssim per a la salut de la dona, com són les hormones. I per començar, jo crec que seria important entendre l'equilibri hormonal de les dones. Per què? Per què és important?
Bé, l'equilibri hormonal de les dones hem d'entendre que és molt, molt, molt important perquè juguen un paper en totes les nostres funcions, en tots els nostres sistemes, d'acord? És a dir, que en regulen el nostre estat d'ànim, el nostre metabolisme, la nostra pell, la qualitat del son, el sistema immune, el sistema cardiovascular, és a dir, estan a tot. Llavors, quan hi ha un desequilibri hormonal sostingut en el temps, mal, o sigui, no estem parlant de que els dies de la regla tinc variacions, sinó un desequilibri sostingut en el temps, podrien aparèixer a símptomes que ja ens preocuparien més, com fatiga, ansietat, canvi de pes, problemes menstruals i inclús, no, els problemes que ens trobem amb la fertilitat, no? que hi ha dificultats per quedar-se embarassada, val? Llavors, per això és tan important que ens coneguem i que aprenguem a com cuidar la nostra salut hormonal.
Val. Llavors, Cristina, quan es diu que les dones, ho dèiem al principi, són cícliques, què significa? Fem la traducció...
Sí, sembla molt, com, és molt evident, no? Som cícliques. Però què vol dir ser un cíclica? Cícliques vol dir que, a diferència de l'home, que és lineal, o sigui, sempre està igual, nosaltres fem un cicle que comença, acaba, comença, acaba, comença i acaba. I això ens influeix a que el nostre estat emocional, la nostra pell, tot, també tota l'estona està fent un cicle. I no només això que fem un cicle menstrual, sinó que fem cicles, segons la medicina tradicional xina, la medicina tradicional xina parla de cicles al llarg de la vida. Fem 7 cicles de 7 anys. I mira, 7 per 2 són 14, i més o menys seria l'edat on les nenes tenen la primera regla, la menarquia, i 7 per 7, 49, que és el nostre últim cicle...
La menstruació.
Que ens arribaria...
La menopausa.
Adiós, menstruació.
No,
la menopausa.
Adiós.
Sí. Llavors, hem de veure, sí, que som cícliques amb tot, eh? Amb el sistema immune, cardiovascular, emocional, tot. Som cícliques sempre.
Clar que sí. Anem amb la Berta. Ara parlava dels cicles, dels més importants de la vida, el menstrual, no?, que arriba aproximadament a aquesta edat que comentava la Cristina, sobre els 14 anys. Com hauria de ser un cicle menstrual saludable?
Un cicle menstrual saludable hauria de ser entre uns 25-35 dies. El més habitual és el 28 dies, però cada dona té un cicle diferent, amb dies diferents. Per això sempre recomanem que cada una es pugui anar apuntant cada cicle i pugui tenir aquestes aplicacions al mòbil perquè es pugui anar regulant i pugui anar veient quan duren els cicles, no? Però més o menys veient que entre 25 i 35 dies és un cicle menstrual regulable. Què hauria de ser també un cicle menstrual regulable? Una sang que sigui líquida, que sigui vermella, un vermell intens, que no tinguéssim coàguls. Això hauríem de també tenir present, de si fem servir la copa menstrual, doncs veure si aquell cicle hi ha hagut més o menys coàguls i també tenir-ho present, no? per anar-ho coneixent. Aquests coàguls no haurien de, que no haurien d'aparèixer gaire sovint. Després també és important saber que en un cicle menstrual saludable sí que els primers dies pot haver-hi una sensació de dolor, petits dolors del primer dia, abans, quan està a punt de venir la regla, alguna de sensació que...
Molèsties,
no? Que tenim que ha de venir la menstruació, però no ens pot incapacitar. I això també ho hem de tenir en compte.
Val. Però resulta que hi ha moltes dones que tenen dolors forts, canvis d'humor, fatiga, vull dir que els afecta moltíssim la menstruació. És normal o és un senyal que alguna cosa no va bé quan ens afecta d'aquesta manera?
És un senyal que alguna cosa no va bé, i això és important saber-ho i tenir-ho present, perquè normalitzem molt de que la regla ens fa mal, de que tinc la regla, em fa mal i em quedo al llit i no vaig a la feina o no vaig a on, o no faig les activitats que tenia plantejades, i una menstruació hauria de tenir i hauríem de patir un lleuger malestar abans i durant la menstruació, com he dit abans, però no hauria de ser algo incapacitat, no hauria de ser un malestar que ens fes quedar-nos a casa i que no tinguéssim cap més opció d'estar al llit i prendre'ns, pues, algun antiinflamatori o el que sigui. Aquí, darrere d'aquí, hi ha algunes patologies, com podia ser l'endometriosi o el SOP, els ovaris poliquístics, que hi ha moltes dones que patim, i que ens hauria de fer alerta, red flag, que ens diuen, doncs, que si tenim aquesta sintomatologia, doncs, que puguem anar a algun metge o algun professional sanitari per poder-ho revisar i poder-hi posar remei.
Nosaltres normalment sempre recomanem, quan parlem de la nostra salut, anar al professional. Uh-huh. Però en aquest cas, permeteu-me que pugui fer, doncs, un apunt, i és que encara hi ha professionals de la ginecologia que quan vas i els hi planteges doncs aquestes situacions problemàtiques, diuen que, doncs, que la regla és això i que s'ha de passar i que s'ha de patir.
Encara n'hi ha, però cada cop menys. Cada cop hi ha més professionals, més integratius.
Vull dir que no ens hem de conformar amb aquesta resposta.
No ens hem de conformar. No, no, hem d'anar a buscar més, que hi ha molt bons professionals avui en dia.
I cada cop més, i cada cop més. També tenim molt bones dones en el món de la ginecologia, que per aquí crec que n'ha passat alguna, que estan posant aquí fil a l'agulla, eh?
Uh-huh. Parlem de dues hormones clau, els estrògens i, i la progesterona. Ens expliques, Berta, quin és el paper que fa cadascuna en el cicle menstrual?
Els estrògens són les hormones més protagonistes de la primera fase del cicle i que ens ajuden a preparar, sobretot, la possible implantació de l'òvul, per si hi ha un òvul fecundat. També influeixen en l'energia i també en el nostre estat d'ànim. La progesterona, en canvi, domina més a la segona fase del cicle i ens ajuda a mantenir i a poder millorar aquest equilibri hormonal i a poder reduir la inflamació, si estan adequadament regulades. És molt important tenir-les regulades entre les altres, també, perquè hi ha la LH,
sí,
i la FSH, folícula estimulant. Són les quatre hormones i l'estradiol, que són els estrògens. Són aquestes, tot aquest cúmul d'hormones que aquest balanç ha de ser un balanç adequat i un balanç... amb els seus pujades i baixades constant en tot el cicle menstrual. Si això està desajustat, és quan tenim sintomatologies, des de regles irregulars, canvis en el nostre humor, canvis emocionals o retencions de líquids o sintomatologies que no haurien d'haver-hi durant tot el cicle menstrual. Per tant, aquestes hormones han d'estar equilibrades de forma saludable.
Tot té una explicació, eh? Vull dir que intentem, com deia abans la Cristina, posar fil a l'agulla per entendre totes aquestes situacions que ens hem trobat a les dones durant tota la vida.
Silenciat.
Silenciat, que per això insistia en que no ens quedem amb una resposta com aquesta de no, això és normal, la regla fa mal. Doncs no és tan normal. No. Cristina, i això que passa també, que resulta que tenim més gana, no?, durant els dies de regla, per quin motiu és?
Sí, abans de la regla tenim més gana. És la gran pregunta que venen les noies a consulta, és que tenim una gana abans, i clar, gran patida, que menjo de tot, no? És o sigui, s'obre la llaonera, la nevera llaonera, aquí s'obre, i és com un patino, és que tinc tanta gana, i tanta gana de tants dolços, no de pomes, no, de dolços, Però per què passa això? La Berta ens ha explicat que durant tot el cicle tenim un equilibri entre un joc d'hormones i han d'estar, unes prenen protagonisme una estona, després en prenen protagonista una altra, una estona una altra hormona, i la progesterona, que pren protagonisme després de l'ovulació, seria pre-regla, d'acord? Aquesta ens fa, què fa? La progesterona intenta que el nostre endometri, que és el que després caurà i farà aquest sangrat, val?, estigui molt ben nutrit, perquè, clar, allà es pot quedar enganxadet, no?, el que serà un futur bebè, una futura bebè, d'acord? Llavors aquell endometri ha d'estar superben nutrit, val?, i perquè aquest endometri estigui molt nutrit, el cos és molt savi, ens farà tenir més gana. I què farà? Que la nostra resistència a l'insulina, doncs, la sensibilitat a l'insulina sigui més dolenta, val?, o sigui, els carbohidrats no actuem tan bé. Que la serotonina, que vam parlar un cop quan parlàvem de la microbiota, aquesta hormona de la felicitat, ens baixi, llavors no ens baixa, llavors el cos busca hidrat per pujar-la, per estar feliços, val? Llavors la progesterona fa tota una mena de canvis a nivell hormonal i el resultat és que tenim molta més gana. Val? És normal, perquè el cos és savi, vol nutrir-nos, vol perquè hi hagi un bebè. Llavors cal nutrir-nos, però cal nutrir-nos adequadament. Aquí no s'hi val tota la brioixeria, no? Aquí hauríem de posar llegums, moniato, patata, greixos saludables, també posar, per exemple, més salmó, perquè són antiinflamatoris. Penseu que tenim el síndrome premenstrual, hi ha una mica d'inflamació, doncs ens ajudarà. Així que sí, tenim més gana, però això no és una excusa, eh?
Ja.
Cal menjar bé.
Sí, sí, bueno, això ja en qualsevol situació, ja ho hem explicat moltes vegades. Tornem amb la Berta, perquè avui dia es parla molt dels disruptors endocrins. Què són i com ens afecten?
Els disruptors endocrins són unes substàncies químiques que el que fan és alterar el nostre equilibri hormonal. Llavors, què ens està passant últimament? Que estan a tot arreu. estan a tot arreu, des de cosmètics, els productes de neteja de la casa, ambientadors, la nostra roba, a tot arreu. I tots aquests productes químics, aquestes substàncies químiques, el que passa és que es poden veure com si el cos ho pot interpretar com si fossin hormones. Llavors comencem a acumular unes falses hormones i poden provocar desajustos hormonals. I ara, cada cop més, està donant molta importància amb tot el que són disruptors endocrins, perquè podem fer moltes coses, que crec que ara em preguntaràs com ho podem fer.
Sí, exacte.
Ho dic directament, ja.
Sí, parlem d'hàbits, no? Sí. De maneres de fer per millorar la nostra salut hormonal.
Tenint en compte que aquests disruptors endocrins estan a tot arreu, hi ha moltes petites coses que podem fer en el nostre dia a dia, des de treure els plàstics de la casa, començar a utilitzar ja productes, envasos de vidre, com tàpers de vidre, després